12 i 12 minuts, tercera hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimarts 16 d'abril de 2013. Moment per la tertúlia dels grans. Saludem Jordi Franquesa, molt bon dia.
Bon dia tinguem.
Tomàs Grau, molt bon dia.
Bon dia.
Pere Pallissa, molt bon dia.
Bon dia.
Tomàs, insisteixo, una mica més a prop del micròfon. Ara, gràcies, Pere.
Escolta, sí, cada dia t'han de dir el mateix.
Magí, ja. Puig Oriol, molt bon dia.
Mira, si ho tinc amorrat, jo.
És que estic molt
més tranquil. En canvi, jo si estic aquí encara em senten bé.
I el Fabri ja es presenta sol. Fabri, molt bon dia.
Mira,
jo no tinc la veu.
Bon dia, Magí.
Bon dia.
Jo no tinc la veu.
Magí, no l'has presentat?
Sí, l'he presentat. Saps què ha passat? Que tu estaves aquí de plena cridòria i el que els oients a casa no hauran sentit és que el Magí també és amb nosaltres. Bon dia, Magí.
Sí, sí, que està aquí.
Bon dia. Magí,
escolta, per què no et diuen Maginet?
Ja, perquè no em rento gaire.
Escolteu, entrant a l'estudi, espera, que ens hem de refer d'aquest acudit. Entrant a l'estudi, imagino, a Cugat.cat, haureu vist el cistell que hi ha. Enguany és aquesta setmana, celebrem la Setmana per la Pobresa i l'Exclusió Social, iniciativa que ha sorgit d'aquesta casa de treballadors, compta amb suport de...
Ha sortit d'aquesta casa,
de l'Ajuntament. Sí, home, sembla mentida que no sàpigues tu qui treballes.
Jo pensava que això eren els altres. Per exemple, els...
Podem acabar o no podem acabar?
Has
vist
tu?
Sí.
Entrant a mà dreta, Tomàs.
Sí, entrant a mà dreta.
Ara segur que ens estareu sortint.
Ja hi ha alguna cosa, hi ha l'arròs... Però hauria d'estar ple, ja.
Bueno, però amb el que has dit tu ja n'hi han posat, també.
Sí. En la que hi ha quedat, sí. Però hauria d'estar més ple.
Doncs mira, ja. Aquesta és la crida del Fabri. A veure si omplim aquest cistell que es troba aquí i es troba a 70 punts més de la nostra ciutat i altres punts de recollida municipal, com poden ser aquest, Casa de Cultura, el Casal de Cultura de Mirassol, el Centre Cívic de les Planes, Centre Social i Sanitari de la... també el Centre Casino de la Floresta... Tenim comerços, tenim entitats esportives, i el que s'hi ha de portar, Fabri, sí que sabem què és o no sabem què és?
Jo, més o menys, sí.
Vinga, anomenem-ho.
Mira, hi ha llets, oli, després hi ha sucre, llaunes de conserves, i em sembla, i farina, em sembla. Però em sembla que ja no hi ha res més, perquè una senyora em va preguntar, diu, que puc portar macarrons? Dic, jo diria que no.
Dic, fets no, pastes,
no, que tampoc.
Demanem farina, oli d'oliva, tonyina, tomàquet triturat, llegum, sucre i llet.
Veus?
I com bé ens ha dit aquest matí l'Alfons Sánchez, el president de l'Associació de Voluntaris de l'Obra Social La Caixa, del Barcelonès i el Vallès Occidental, és bo que recaptem aliments per aquestes dates, perquè com bé sabeu s'acostumen a fer les recollides quan arriba Nadal, i en aquests moments ens diu que els bancs d'aliments no s'hi troba... aliment. Per tant, és bo que es facin iniciatives. Avui volem centrar una mica la tertúlia en pobresa i exclusió social. Com veieu la gent gran?
Home, jo em sembla que de pobresa...
El vostre sector...
En som tots de pobresa.
Fins on hem arribat i com hi hem arribat?
Hi ha allò que diu pobrets, però mira, alegrets.
És lamentable que en aquesta edat hi hagi casos tan fotuts com avis que han de mantenir els fills en paro. I, escolta, això no s'havia trobat mai. Més aviat era al revés, que els fills mantenien o ajudaven els pares.
Els pares fins al final.
Sí. El que ara, noi, és lamentable, això, eh? Mentre que els avis ja cobrem poc i que hagis de mantenir els fills on ets, vull dir que, noi, és molt lamentable, això.
I tant lamentable. I a més els avis, els jubilats, els avis, eh? Que després d'estar tants anys cotitzant, hagis de fer la declaració de renta. I et foten cada clatellada que n'hi ha per... M'entens?
Home, depèn del que cobres.
Bueno, depèn del que cobres, però escolta...
Sí, home, això de la declaració de renta, clar,
Va d'acord amb
el que cobres i el que tinguis de despeses. Perquè una persona que guanyi 2.000 euros i no tingui cap despesa...
Els interessos i les propietats.
Ara, però, jo, gràcies a Déu...
Sí, jo recordo un amic que es queixava de tant que havia de pagar, jo li deia, noi, a mi m'agradaria pagar tant com tu.
Jo també m'he trobat amb un d'aquí Sant que ara, pobret, ja és mort. Diré qui és i tot. El Bolet.
Sí, clar.
Estàvem treballant...
I tant, no hauria fet res, pagar el que pagava ell.
Bueno, doncs és el que hem fet memòria, perquè treballàvem en una obra, estàvem allà i jo hem de collar una barana d'una terrassa, i no sé com va venir la conversa. Ah, es queixava del que havia de pagar. Jo li vaig dir el mateix que hauria dit. Dic, mireu, Jaume, si voleu, vols pagar el meu? Jo no haig de pagar gaire, res, i fem canvis, ja ho pagaré jo, tranquil. Però ja volia dir per què no.
De totes formes, sí que és veritat que jo ja tinc uns quants anys, i la situació que passa ara, molta gent no l'havia vista mai.
Sí, home,
de pobres n'hi ha hagut sempre, però aquesta situació de gent que vol treballar, que està preparada, que té fins i tot carrera, i de la situació que es troben, no, que hagin d'anar a buscar qui els ajudi per poder menjar, no? Sí, jo sí, això sí, no ho havia vist mai. No, i no sé com s'ha de resoldre, fins que els que... perquè els que les hi són, el que s'ha de saber on són, clar, fins que els que els tenen fossin capaços d'entendre-ho, que no ho seran mai, perquè el que en té... A mi em recordo que una vegada un amic meu em deia, drama, saps per què tenen calés els rics? Vaig dir, noi, no ho sé, diu, perquè els volen, diu, volen els seus i els teus. I bé, no ho sé, mira, els fa feliços tenir molt caler.
És com aquell que fa col·lecció de cromos.
Sí.
És lamentable perquè hi ha molts joves que estan molt ben preparats i han de marxar a l'estranger quan no fa pas masses anys era al revés, que la gent de fora venia aquí a Catalunya a treballar. Vull dir que les coses s'han canviat d'una manera massa important per l'economia de Catalunya.
I la Catalunya, d'Espanya, d'Europa.
Bueno, però la
que sí, ja ho sé, que la que no ho té més, el que tenim a casa.
La que ens toca més a prop és la de Catalunya.
L'altre dia es parlava que hi va sortir per TV3 la notícia, i hi havia l'assemblea de que Alemanya, que és de les que encara van tirant bé, estan per sortir de l'euro, eh? Hi ha grups que estan apretant per sortir de l'euro perquè en tota Europa ens estem ofegant tots.
Anglaterra mateix.
Bueno, Anglaterra no hi ha entrat.
Bueno, però
ells ara en va lliure.
Jo penso que... Estan lluitant per veure si poden sortir de l'Europa, perquè ja sabem el caràcter dels anglesos, que van molt per ells i...
S'està escanyant massa. Ara mateix, a mi el que em sap greu, i dius, home, no hi ha dret, és que famílies amb gent gran, amb criatures petites, els fotin a fora de casa, perquè no li paguen el banc. És que el govern no té els pous pebrots de dir als bancs, atureu-vos. Si aquesta gent no paga és perquè no pot treballar. I el no poder treballar no té calés. No és perquè no els hi doni la gana de pagar. Però pobra pena tenen.
I després els bancs, doncs, amb la que he tancat, no sé si veu sentir ahir la notícia, d'aquests de Rubí que han fet una bicicleta que és una meravella, que guanyen un concurs a Holanda,
a Dinamarca
o Dinamarca,
però no obté finançament dels bancs.
Exacte, no obté finançament i al final les han de fer a fora, per tant una pila de llocs de treball que s'haurien salvat, com que no hi ha, els bancs doncs, van a salvar lo seu i els altres que s'espavilin,
però és que a més a més els bancs els que els han de salvar són els altres.
Això per als governs és una vergonya.
Per als governs i pels bancs i per tota la societat.
Home, ja, en aquest cas jo penso que els governs haurien d'implicar-se més amb els bancs i dir, escolteu, parem. El que no es pot permetre és fotre gent al carrer que s'espavili.
La por que els tenen és que els bancs acabin exportant el seu capital i se'n vagin a les
Caimans o les Seychelles. Els mateixos governs, quan necessiten calés, diran, noi, hi ha l'aixeta tancada. Perquè tot és una cadena, això. Però que és una trista...
És un món de mones.
Una trista història, sí, perquè veus cada quadre i molta gent ja que ha degut a això, doncs, s'ha suïcidat.
El programa és que el que es veu, que cada vegada Caritas i totes aquestes institucions benèfiques ja no poden acudir...
No poden acudir
a auxiliar tota aquesta gent.
Esclar, si cada vegada n'hi ha més.
Home, però no és que...
N'hi ha més que demanen i menys que contribueixen.
No és que aquesta gent, per exemple, siguin de fora. No, és que hi ha gent d'aquí.
I tanta.
Ja s'hi han sumat.
I tanta.
Sí, sí, a buscar material a Càritas. Hi ha gent d'aquí, com abans, doncs, desgraciadament, eren els pobres emigrants. Doncs ara hi ha gent autòctona d'aquí, catalans i tal, que han d'anar a buscar el quilo d'arròs i el quilo de farina i el que sigui, no? Perquè almenys s'hi van a buscar, com sortia l'altre dia un, també per la tele, parlant d'aquesta història, diu, és que, a veure, si vaig a buscar aquest menjar, els diners que m'estalvio d'aquest menjar, puc anar pagant les coses que haig de pagar, si no, no les podria pagar. O sigui que... I jo no ho sé, perquè a última hora, com dèiem l'altre dia, no se li veu la punta per allò, perquè dius, home, sembla, no. sembla que ja... No. Van dir que el 2014 es començaria a generar una mica de treball, que es volia... Però des de l'altre dia, des d'uns d'aquests del Tocopete d'Europa, van dir que el que havien dit aquí a Espanya, que a Espanya del 14 encara no sortirem.
Jo, amb l'edat que ja tinc, no crec arribar a veure-ho.
Bueno, sortirem de la crisi perquè ens portaran cap a Graells i ja haurem sortit.
Sí.
Allà no n'hi ha de crisi.
Allà viuen molt feliços.
La crisi serà perquè ha de pagar l'enterro.
Tothom és igual allà.
També. Bé.
Sí, sí, perquè ara està prohibit això de morir-se, perquè déu-n'hi-do, eh?
Bueno, ja hem parlat prou de la crisi. Sí. Ara parlem d'alguna cosa bonica, no?
Abans, teniu, els que teniu fills i nets, com els veieu ara la situació?
Per la joventut malament.
Home, no s'arregla la cosa.
Donen, a veure, qui comença?
És que això és un peix que es mossega la cua. Per bé que et vagi un negoci, mai va com fa 5 anys enrere. Perquè amb un negoci que, per exemple, li va bé perquè té comandes i tot això, llavors el problema del pagament de les factures. Se'n va buscar diners als bancs i no n'hi donen. Aquella empresa arriba finalment, tot tinguent feina, que ha de plegar.
Vol dir que el negoci no va bé. Els que va bé, que són els bancs, i aquests cada any guanyen més calés, vol dir que els que van bé, van bé.
No diran mai.
El que passa és que són molt pocs i són els que maneguen.
Saps què fan els
bancs? I el que no va bé, doncs mira...
Aquest any han perdut tant. Sí. No és que hagin perdut, no. Han deixat de guanyar... més de l'any passat, però han perdut.
Exactament.
Sí, home, clar, és de 1.000 milions, 900, home, i han perdut.
Home, ja heu vist aquest pobre noi, aquest suís, que volien estar a Suïssa perquè el jutgessin, perquè va denunciar, va veure les barbaritats que es feia del seu banc, va agafar les llistes de la gent que envia calés a fora, i ara el volen, sembla ser que el deixen anar aquí, almenys demostrarà que el jutge tenia una mica de criteri.
Exacte.
Un sentit de justícia.
Una mica de cervell.
Perquè a vegades els jutges es mouen més per la legalitat que per la justícia.
Sí, sí.
Hi ha moltes lleis que no són justes i ells s'han de tenir a la llei.
Com ho posen allà, doncs...
Llavors, jo em penso que haurien de canviar el nom. Tribunals de legalitat. Perquè a vegades la justícia va per una altra banda.
Sí, i tant.
Mira, parlant de canviar el nom, el ministre Gallardón diu que voldria canviar el terme imputat per encausat.
Per encausat, sí.
Sí.
De totes formes... Així ens han de generar més simpatia, els imputats.
Això mateix, de totes formes, vull dir que...
Potser són una mica més bé, però vull dir, el cas és el mateix.
És el mateix, imputat que causat.
Sí, sí.
Bueno, la causa és la mateixa, el que passa és que han canviat el nom. Sí. És el mateix.
És una mica més suau.
Avui em penso que Oriol Pujol
arriba el dia
de declarar i a veure com què en sortirà tot això.
Sí, sí, ja que em sembla que... Bueno, deixem-ho córrer. Troben faltes per tot arreu i després resulta ser que tot és mentida.
El programa que fa TV3, 30 minuts, algú l'ha vist? Vas veure tu?
Sí, el que és últim.
Sí,
sí, sí.
D'aquests paios que van fer un desfalc als Estats Units,
sí.
Que van ser els que van inculpar o que van provocar tota la crisi que tenim actualment.
Sí, no n'han enganxat ni un.
Sí. Tots estan pel carrer.
Tots, sí, sí.
Vull dir que,
i els més encara han disfrutat dels beneficis que van treure.
Sí, ja ho deien, que no, tots els que s'haurien d'haver agafat no s'han agafat i que ho continuen i que no passa res.
Això és com aquí a Espanya. Quants n'hi ha que els han fotut a la presó?
Cap. Nosaltres...
Diu-me'n algun.
Bé, és el que dèiem l'altre dia, quan has de fer alguna cosa que sigui grossa i que emboliquis gent grossa.
Esclar, perquè llavors no aquells et fan callar.
Sí. Ja. La major part de casos no és un sol, no?
Hi ha
molta gent implicada.
Aquí podríem dir justícia, no, podríem dir injustícia, queda més bé.
I com que estan implicats gent doncs, de molt pes,
per això costa de...
van allargant,
i ja no se'n parla.
Fins que
hagi queda mort, queda mort.
Sí, sí. Ara mateix aquest de la família real que se n'ha anat a Dakar.
Ja veus, sí.
Escolta, i... Tu si hagués passat el mateix i hagués anat a Dakar...
A Qatar.
Què va? És igual. Et que eren pres el carnet de deixar de passaport i t'haguessin pres tot perquè no marxessin.
Escolteu, que ens desviem del tema, després si voleu entrem en temes d'actualitat, que avui veig que us hi animeu. Parlant d'aquesta setmana contra la pobresa i l'exclusió social, volia preguntar-vos per records que voleu tenir vosaltres d'èpoques que heu viscut. Ara, com dèiem, un dels grans actes que fem és recaptar aliments pels menjadors socials. En aquest cas, després d'aquesta iniciativa d'aquesta setmana que acabarà dissabte, els lliurarem a Càritas. Vosaltres, quines èpoques dures recordeu haver viscut?
L'època...
I què es feia per ajudar?
L'època més dura va ser...
Vosaltres com us ajudàveu, Tomàs?
La postguerra sí que va ser molt dura.
I com us ajudàveu després a refer-vos?
Com podies ajudar?
No hi havia bancs d'aliments, ni estava tan organitzat com ara... Perquè fins i tot llavors, llavors el que passava era que era més general la situació i la gent més aviat s'ajudava de veïnats. No hi havia aquestes organitzacions que hi ha ara. Però vull dir, realment va ser dur, possiblement per molta gent més dur que ara. Que passa que es venia d'una època en què s'havia tingut tan poc que allò ja no va semblar
dolorós,
més suportable,
ja no és,
perquè esclar, és que ara ens hem acostumat i si comparem amb llavors de que la gent té vacances, de que la gent se'n va a l'estranger, de que la gent fa un mes i se'n va a la costa o a la muntanya, tot això
perquè durant aquests
ho
anys,
tenien dos o tres
durant
famílies,
aquests anys s'han adquirit moltes avantatges
exacte,
no,
i ara,
no
ara costa molt de... I s'han convertit en necessitats, que potser estrictament no ho són, però s'han convertit
que també, a part de la postguerra, la misèria i la fam i tot el que tu vulguis que es pesava, hi va haver-hi molta gent també que resultes d'això es va enriquir també llavors, eh?
Oh, i tant, home, sempre n'hi ha. Hi ha un problema, hi ha algú que en treu profit.
Sempre n'hi ha.
Perquè...
I l'auxili social, no us en recordeu?
Sí, tant.
Que anava molta gent.
Els anava a muntar, sí.
Sí.
Però primer feien
i anaven a
cara
menjar allà.
Cara sols no feien per cantar a col·legi.
I llavors les noies
de la
banca tot arreu.
Sí,
tot arreu.
I el cine.
Sí, sí, tot arreu.
Jo hi vaig anar ja una passat. Sola vegada al Seguro Social a menjar.
Al Seguro Social? No.
Auxili Social.
Auxili Social.
Però no hi vaig mai més.
Perquè et van donar massa bo?
Massa bo, que les llenties eren més dures que les pedres.
No he vist tenir gaire gana.
I preferia menjar a casa bledes amb la meva mare i no sé, unes herbes que anaven a collir allà a la muntanya, bleds o no sé com
era. Corxoles.
Sí. I bullides i eren més bones que les llenties que et donaven allà.
Nosaltres, els pagesos, s'ha de dir tot, no, de gana no havíem passat mai. Que passa no. Que no menjàvem el que podíem.
Doncs clar.
Per exemple, fèiem l'intercanvi.
Recordo ara quan...
Jo tenia 10 quilos de patates i tu em donaves unes espardenyes. O jo tenia una garrafa de vi i tu em donaves mitja camisa o una camisa.
Vull dir que... Mitja camisa
amb el que s'ho podies fer.
Quin braç, el de la dreta?
No, però esclar, vull dir...
No sé, recordeu quan va començar a arribar aquella llet en pols
dels americans? Sí, dels Estats Units.
Perquè realment el que hi va haver llavors era molta gent, diríem, que va morir abans d'hora, diríem, diguem-ho així. Perquè, esclar, el tema de salut, la implicació que aquesta mala nutrició tenia amb la salut, doncs era forta.
Jo l'havia après, aquesta lletra.
Jo recordo amics meus joves, doncs, que morien de tuberculosi.
Coit, sí. I tant.
Amics nostres, eh?
De què, de la llet?
Coneguts.
No, de tuberculosi.
Ah, sí.
Van caure de tuberculosi.
Perquè era falta de menjar, esclar.
Exacte, falta... o mala nutrició.
Falta dels aliments necessaris. Exacte. Per protegir
els van agafar amb una edat de creixença.
Ja, això.
Exacte. I que en tenia d'amics
sí, perquè tots
de la nostra edat
la majoria tots eren de 5 joves
estic tan fort jo, saps què menjava jo? Mira que havia menjat, garrofes.
Mira.
Bueno, però sí, les garrofes alimenten.
Ja estaves fort com un cavall.
Mira, per això estic tan fort.
Però
ara, quan vas de ventre,
bueno,
aguanta't,
t'has de penjar en el lavabo.
Aguanta, perquè no hi ha manera de sortir.
De garrofes, jo era xavalet, anava amb un carro, no sé si el Tomàs se'n recorda, del meu oncle del Porta, i el morralet el dematí que preparàvem, el morralet amb l'empallada i un garpat de garrofes, li deia el burro a l'orella, mira, company, la meitat per caduc, com els germans, No he menjat garrofes, jo, el meu.
No, jo també.
A més, sí, sí. Ara sabia bones. Les que eren més bones.
Eren ben bones, eren dolces.
Unes eren més dolces que
d'altres. Portaven sucre.
Aquelles que sortien de dins blanquinoses.
I això que em feien dels pinyols, que nosaltres els traiem de les menjadores, perquè els animals, els pinyols,
els deixaven.
Doncs en fèiem cafè.
Oita.
Els torràvem ja, i en fèiem cafè.
Cafè de garrofes.
Sí. I xocolata i de tot.
Sí, xocolata, sí.
Pues tenim molta potència els grans de les garrofes, eh?
Sí.
Perquè en les obres van haver de prohibir les carreters, quan venien, allò anaven amb el carro, portar la sorra i tot això, deixaven el sac de l'empallada per descarregar el carro, al meu on hi havia la pila de sorra o el morter, que llavors es feien les basses de morter de calç,
sí,
no?
Sí.
I quan te quedés uns grans de rajola, ai, de rajola, de garrofa, amb el morter que posaves sota la rajola, allò s'inflava i bufava. Mm,
clar.
Sí, sí, ja. Tenia una força terrible. Ja els deies, no el deixis, sí, ja.
Mare de Déu, i tant que sí.
Ara allò
que
dins, passa, que a dins del cos, si te'n passaves els pinyols, havia passat igual.
Com deia el Tomàs...
No, perquè normalment sortien tal qual.
Sí.
Com deia el Tomàs, també hi ha molta gent...
A vegades, saps, quan ja més endavant hi havia aquells melons, quan hi havia els melons, que eren petitons, així. Sí. Jo me n'anava, comprava un meló, me'l fotia tot.
Pell i tot.
No, home, encara no, la pell no, però agafava i menjava per berenar. Tot
us recordeu de la parada del Torres?
Sí, dels quatre cantons.
Dels quatre cantons.
Oh, i tant.
Havia... La penya regalèssia li fotia els melons per darrere.
Per dir la cortina aquesta.
Per la lona.
Sí, sí.
El Perico, el sardinero, els anys que la va tenir la parada.
No, era a peces senceres, a mitges i a tallades i com volies,
I que les posaven amb una fusta amb claus.
Amb claus en la...
Sí. I rovellats i, escolta, la sanitat allà no corria.
No, res, rovellat i tot, diu. El rovell també és un aliment.
És més gustós.
És més gustós. Perquè anaven entrant i sortint tallades, estaven nets.
No, doncs no.
Sí.
Però si
el recordo així.
Sí.
Degut a que la humitat que tenien a la nit no n'hi posaven. I llavors allò...
Les primeres del dematí. Sí. Estava rovellat.
Jo n'hi veia fins a la una ben bé, el Perico. Em recordo que a les 12 i a la una a l'estiu amb gent als quatre cantons
i
encara menjant alguna tallada de meló.
Sí, sí.
I frescos ni res, tal com rei. Home, els del vespre, l'indemà, a la matinada, llavors s'agafaven una mica doncs, la fresqueta del vespre, sí. I encara, però és que els hi tocava el sol tot el matí i tota la tarda, aquells no estaven gaire frescos.
No hi havia neveres,
no.
No, la meva mare, pobreta, va anar a buscar gel.
Sí, clar.
Aquí també feia.
10 cèntims de gel.
El Torres era veí de casa, paret per paret.
Sí.
I tenia la pila de melons a darrere el pati. I nosaltres hi havia una paret poder de 1,60 m o així.
I saltava la paret?
No, no. Ens va fer aixecar la paret perquè tenia por que li robéssim els melons.
Home, potser, i potser ja, clar, l'home deia això
no,
tan baixet.
No.
Però vaja.
No.
Home, mira... La...
Era més pobre, és més pobre que nosaltres, perquè sé el que va fer de jove. De jove sortia amb el meu oncle, el germà del meu pare, el Miquel, i sempre anava just de quartos perquè era un tarambana de l'altre. I va demanar quartos a sa mare, que era viuda. Mare, que vull quartos. No en tinc, ja ho saps que no en tinc. I això, però, si no me'ls doneu, em foto el pou. De xicot. Bé, tot decidit, marxa cap a l'eixida, hi havia un totxo allà i el fot amb una esbalancida baix al pou. I surt per la porta de darrere. I la sa mare, Déu nos guard, que el Torres se m'ha fotut dalt a baix del pou i tot això. I llavors a casa teníem barberia. I va venir a buscar el meu avi. Jaume, escolta, que el Torres se m'ha fotut baix del pou. Diu, escolta, diu, què hi teniu baix al pou? Diu, aigua! No tinguis por, no és que puto, no.
Si hagués sigut vi, potser...
Sí, sí. No, adéu, senyor.
Bé, alguna anècdota més d'aquesta època de postguerra i de moments on no s'han viscut precisament bons moments o no se'n tenen tampoc tants bons records?
Molt mal record.
Bueno, el que passa que és... Érem joves.
Eren joves i mira...
I tot passava.
I com aquell que diu, estava més acostumat a passar gana que no com ara. Estava ja acostumat a estar doncs, en un ambient més restringit, no era com ara, que doncs, ara ho tens tot, i llavors possiblement es feia més passable per jo, no? Perquè, home, qui més qui menys, doncs et feies el pa a casa i un tros de pa te'l menjaves. Sí. I si no érem...
Home, qui més, qui menys, no? Uns quants es feien el pa a casa.
Per això,
aquí. La immensa majoria...
Com ara tu.
Sí, sí.
La immensa majoria...
El Jordi el feia a casa i pels de fora de casa.
A casa ens van fer un forn, com el vostre, però que només hi cabien una vintena de pans de quilo. I venia tot el veïnat, portaven la llenya i la mà els enfornava
el pa. I un temps també tenien un forn, era baix allà a la plaça, a costat de Cal Sabaro.
El Cal Cinto Martínez?
No, el Cal Les Petitones, aquella...
Ah, la Petitona.
Sí, sí. Aquella dona que es deia pobra dona, la Josefa, era així alta i grossota.
Sí.
I aquella se'n cuidava, doncs, del forn, no? I a casa, doncs, bé, hi anàvem moltes vegades, inclús per fer coques i tot hi anàvem.
Hem parlat dels aliments, un altre tema, i que a dia d'avui també, desgraciadament, és l'actualitat, és la vivenda. Aleshores, com anàvem de vivendes?
Tothom anava a lloguer.
I de persones.
Sí, tothom,
tothom anava a lloguer.
Tot era de lloguer, tot era lloguer.
A casa, però tots teníem un sostre?
I qui més qui menys tenia,
sí,
la seva,
home,
casa.
A casa perquè tenia, diguéssim, era una casa allà de Gràcia que tenia planta baixa, primer i segon pis. I eren tres germans i l'oncle meu, el gran del meu pare, era als baixos. El meu pare tenia el primer pis i l'altre germà el segon. Però si eren, no sé com, no era de la casa, era com, no sé què feien, com una hipoteca, no sé què.
Ah, un censo.
Un cens. Fins que van arribar, doncs mira, que es va, quan es va morir tots.
Encara n'hi ha ara de censos,
Sí, oi?
Pues a Can Parvell encara en cobren el carrer de casa, el carrer del Sol, el carrer Sant Jordi, encara hi ha cases que no els han redimit.
Pues aquella, nosaltres, esclar, el meu pare no pagava lloguer, que de fet ell, el meu pare va llogar aquell pis i llavors vam anar primer a viure al carrer Sant Lluís, després vam anar a veure en un altre carrer, que no me'n recordo com se diu, i quan van marxar els veïns aquests, llavors es va agafar i vam anar a viure allà a casa nostra, que diguéssim. Però era de lloguer, llavors era lloguer, no hi havia pisos de compra.
Sí, no hi havia. Que va.
Ja anirem tancant el tema, si voleu, que veig que avui preferiu parlar d'altres temes, però vaja, ho comentava el Pere, i la situació ara és aquesta, i més a Sant Cugat, hem passat de famílies que abans eren benestants, que a dia d'avui doncs, estan patint i molt la crisi, i algunes arribant doncs, a aquestes situacions de pobresa i exclusió social.
Sí, sí.
Coneixeu casos, o així per proximitat, veus del poble, vosaltres?
Home, hi ha gent coneguda? No.
Jo tampoc.
Ara sabem que la situació està així, no?
I sabem perquè, que Sant Cugat també pateix.
Exacte.
Que
perquè,
no és un territori a part.
Les organitzacions que fan caritat demanen, així, i quan demanen vol dir que hi ha necessitat.
Que hi ha qui necessita.
Ara hi ha gent que conec.
Sí, no, directament.
Què passa?
No.
Que directament, la gent mitjana, si arriba en aquest extrem, no ho fan popular. Més aviat se n'amaguen. I, esclar, no te n'enteres. Si van amb un carretó a buscar menjar i tot això, i els trobes pel carrer, no saps si ha vingut del Mercadona, si ha vingut del Condis o si ha vingut d'un altre lloc.
Sí, no.
Sí, és una trista gràcia. Com dèiem, i el jovent, com deia el Sergi abans, té un previndre una mica, una
de,
mica
de, més. De pobresa, per això, de pobresa, no tanta com ara, sempre hi ha hagut, sempre hi ha hagut pobres.
Sí,
perquè hi havia una, no és una llegenda, no, és una pura veritat, un senyor, que tenia calés, molts calés, i no era de treballar, perquè ella els diumenges al dematí anava a la catedral i després a Sant no sé quan i anava demanant caritat, i d'això vivia.
Sí, ja.
I
sí,
tenia calés, perquè després es va...
Per tant, no eren pobres, hi havia gent aprofitada. Jo recordo una vegada, a casa, que quan encara teníem el forn, hi havia la botiga, que hi havia un home que anava, coixejava molt amb un bastó, i venia cada setmana, i em sembla que la meva mare d'aquella època, d'aquells 10 cèntims,
sí,
de coure, li donava,
i cèntims,
li donava 10 cèntims cada setmana. I una de les vegades va entrar la meva mare, doncs ja anava a agafar els 10 cèntims, va desaparèixer.
Sí.
I la meva mare diu, caram, què ha passat? Diu, no, aquest home. I una senyora de les que hi havia a la botiga diu, sap per què ha marxat? Diu, perquè m'ha vist en a mi. Diu, perquè jo visc en un pis que li tinc llogat amb ell.
El va descobrir.
Exacte. No es va trobar amb una llogatera dels pisos que ell ja tenia, i l'home venia cada setmana, perquè Sant Quart, suposo que altres dies anava amb altres pobles, i mira, tu...
Sí, allà...
Anava recollint.
També feia calés. Casa... I em recordo haver sortit, ja ara, no sé els anys que fa, però em recordo d'un, em sembla molt, que per la banda d'Horta, d'un que el van trobar mort, un captaire, que tenia la casa plena de porqueria, de mesures que recollia, i que sota el matalàs hi havia, en aquella època, em recordo que em sembla que parlaven de 200 i escaig mil pessetes, i estic parlant de 25 o 30 anys enrere, que,
era ric.
Que eren centimets. Però mira, i anava recollint porqueria i l'anava acumulant a casa seva, que els veïns es queixaven, recordo que això va sortir al diari.
Ja vaig una vegada que tenia una tenda de llegums, coix, tenien una tenda.
Però això no són pobres,
I llavors...
Sí, home, són pobres d'una altra manera.
Un senyor que cada dijous, un cop a la setmana venia, i la meva mare li donava un pot de mongeta, bueno...
El pobre del dijous, sí, el pobre del divendres.
I el diumenge. Un cèntim,
i el menjar aquest, i ja està.
Un que també anava coix, venia de Cerdanyola, anava coix, però a casa nostra jo vivia aquí al carrer Imeric, quasi bé feien cantonar. La meva dona cada diumenge li dava una cosa, venia els diumenges. Però un dia el va enganxar quan girava, no sé per què va sortir, i no, cap, ja em va girar coix. Allà, va treure el bastó aquí a l'espatlla i corrents.
Corrents.
I no, va dir, doncs, no cal que vingui més aquest.
Per això dic que de pobres... No tant com ara, sempre
n'hi ha hagut.
Aquests que parlem no n'hi ha cap de pobre. Pobres d'esperit, en tot cas.
Però que hi ha hagut pobres també.
Sí, home, sempre hi ha hagut gent necessitada. Sempre.
Sempre n'hi haurà.
Aquella casa de Cal Ferro del meu carrer, la coneixeu? Aquella casa que està buida i tapiada.
Que està tapiada.
Al costat de les petxines, eh?
Sí, allà era del Ferro, allò?
Allò havia viscut el Ferro.
Sí.
Bueno, doncs, allà hi vivia una dona sola. Va viure-hi molts anys. No molestava ningú. A mi em va venir a buscar un dia per posar l'aigua. I jo li vaig dir, com ho teniu això? I em van fer entrar a la casa. I tenia la comuna a fora, com tenien totes les cases
sí,
fa 100 anys.
També, sí.
I la claveguera li anava per sobre del terreno de l'eixida. Bueno, un desastre. La companyia d'aigües va dir, si no arregla tot això, nosaltres l'aigua no li posem. Bueno, doncs aquella dona es va morir sola i va entrar a l'Ajuntament. No sabeu els quartos que vam trobar a tot arreu amagats. Llavors encara hi havia pessetes, bitllets de 10.000, de 5.000, escolta, a manta. Jo sé un qui va entrar, que estava a l'Ajuntament, diu, escolta, diu, te'n faries creus la quantitat de diners que se'n van emportar.
Si n'hi ha molts que agafaven una rajola
de la paret. No, però ella es veu que sota el matalàs o com fos, com que vivia sola.
Sí, diu, a mi no me'l prendran aquest.
Jo d'aquests en dic pobres de cap, perquè aquesta dona es banyava amb una banyera d'aquelles del segle XIX, sí. Al mig de la cuina, i posava aigua calenta i es banyava allà. Que no tenia ni dutxa, ni quarto de bany, ni
res. Però si es banyava rai.
Oh, bueno, sí. Mira si ho feia la seva manera.
No, sí. Però anava net, almenys.
Aquí a Sant Cugat, allà on hi havia les timbes, sí. Coneixeu tots, dos germans que els deien els sordos, que eren sords. Havien fet de manobra amb nosaltres, i havia treballat. Bueno, i aquell home va molts anys fumant. Decideix de deixar el tabac i va tenir la santa paciència de els quartos que ell calculava que es gastava, el tabac a la setmana o al mes, el que fos, tenia el sostre amb vigues i les llates que no tenia cel ras.
Sí.
I entremig de les llates de la rajola va anar posant els quartos
allà. El sostre de guitarra.
Sí. No, nosaltres anem salt de garça, però bueno, és igual. No sé quant es feia que els anava deixant i últimament se li encén la barraca i es crimen els quartos.
Quan feia l'Emília Canàries hi havia una anècdota que l'explicava.
Perdona, però diu, li van dir, veus, aquests quartos eren per cremar-los.
Exacte, això és una cosa... A Canàries te l'explicaven molta gent gran, Doncs això, d'un que havia anat guardant els calés, havia fet una casa que es havia cremat, i deien que aquests calés eren pel fum. Aquests calés eren pel fum.
Senyors, que se'ns va acabant el temps. Hi ha dos temes. El Magí m'ha explicat que tomaqueres, és l'època de començar a plantar-les, sí, ara que han passat les glaçades.
Sí, mira, ell també és més expert que jo.
En plantarem o no, doncs?
Jo no.
Jo tampoc.
Jo tampoc. No,
perquè... Però em voldrem menjar les fredes, les tomaques.
Home, jo l'he passat... Un terrat que l'hivern no veu mai el sol.
Tomàs, ara t'has d'allunyar una mica més del micròfon. Aquesta és la...
No
té terme,
no té terme mig, eh?
O sigui, no,
jo el sol metge.
I a l'estiu hi toca tot el dia sol. Allà s'hi couen castanyes, eh? I esclar...
I els ferrats.
No podia posar-hi cap planta que pugui fer l'os, perquè per molt que les reguis es cremen.
I Tomàs, una que et guardo. L'anècdota, no sé si és molt llarga o no, de Sara Montiel a Perpinyà, la teva visita, que vas passar molta vergonya.
Sara Montiel, no, home...
No, ho van dir la setmana passada.
La que va fer l'últim couplet.
La Sara Montiel.
L'últim tango.
Ah, no, ja ho havies dit. Ah, d'acord, clar, tu vas canviar de tema aleshores.
Sí. No, jo vaig explicava sobre aquest tema, sí, que estava fent de vacances a la Vall d'Aran. I a Viella van organitzar un autocar per anar a veure l'últim tango.
Per anar a Perpinyà.
Sí. No era Perpinyà, no sé, un altre poble més petit.
Jo em rematia el que vas dir tu la setmana passada, eh?
Eh?
Jo em rematia el que tu
sí.
vas dir.
Bueno,
no era de Sara Montiel, però bé,
explica-m'hi. Vam anar ben tranquils fins a arribar a davant del cine on projectaven aquesta pel·lícula. Però aquest cinema estava al costat d'una casa de barrets. La vergonya que vaig passar jo quan baixàvem de l'autocar i la cara que ens fotien aquelles dones volent dir... Cago en dent, escolta, desgraciats espanyols.
I nosaltres sense feina.
Escolta, vam entrar al cine i érem tot l'autocar sols.
Era el Marlon Brando, el protagonista.
Sí, sí.
I la Maria Schneider, oi?
Sí.
El Marlon Brando.
L'acte del sabó de la mantequilla.
No, sí. No la vaig anar a veure.
Hi ha molts que van anar per veure aquesta pel·lícula, molts aquí.
Sí. Jo vaig anar perquè estàvem allà mateix.
S'organitzaven cotxes.
Com que aquí no estava permesa, tots cap a Perpinyà.
S'organitzaven sortides allà, amb cotxes particulars de 4 o 5 a dintre i autocar.
El dissabte jo hi havia anat. No hi venia el dissabte,
amb mantega
i amb altres aspectes hi havia gent que s'anava a França a comprar llibres que aquí no podien comprar.
Sí, bueno, clar,
memòries de l'Espanya. Sí.
Jo la mantega així, me la foto.
I les pel·lícules...
Però allà sabia per això. Fotia.
A tots sí, gràcies. Una setmana més avui per tractar aquest tema de la pobresa i l'exclusió social. Com dèiem, recordeu que fins divendres hi ha temps per entregar aquests aliments que abans comentàvem, que dissabte es lliuraran al migdia a Càritas. Hi ha 71 punts arreu de la ciutat per dipositar aquests aliments. A banda, hi col·labora també la companyia Patagua de Titelles, el grup de percussió Cataquitinga, Petits Bastoners Sant Cugat, Veus d'Acord de Gospel, Castellers, l'entitat solidària Pim Pam Pum, el duet Bibi Face i l'associació excursionista Altiplà. Tomàs Grau, Jordi Franquesa, Pere Païssa, Magí Puigdiol i Fabri. Gràcies als 5. Bona setmana.
Igualment.
I tornem després de la publicitat nosaltres amb el Fabri només, al concurs.
Molt bé.